TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 5 de desembre, en què parlam dels aeroports de les Balears, que operaran 1.700 vols des d'avui i fins dilluns pel pont de la Immaculada. Això és un 3% més que l'any passat. Tot i això, molts residents han optat per posposar els viatges fins a les festes de Nadal. Segons el president de l'associació que agrupa les agències de viatge de les Illes, Pedro Fiol, aquest serà, per tant, un pont discret.
El que sí que poden celebrar, sobretot en el nostre arxipèlag, és que com que hi ha moltes persones que fan feina de temporada i en aquest moment ja no estan actives laboralment, sí que hi ha molt de desplaçament, no tan sols concentrat a les dates del pont, sinó inclús abans i després.
Tot d'una serem en directe a l'aeroport de Palma, abans, però, destacam altres titulars. Les Balears ja es troben en situació d'epidèmia per grip.
Una declaració que arriba a les Illes un mes abans d'allò habitual. Això fa preveure que el pic serà per les festes de Nadal. Mentrestant, la venda de mascaretes s'ha triplicat en els darrers 3 mesos, segons els farmacèutics. És Isabel Barrios, de la farmàcia Triana Esbert.
De hecho, los proveedores, algunos de los proveedores con los que trabajamos de mascarilla, se han quedado sin mascarillas quirúrgicas, ¿vale? Pero antigripales por ahora no hemos notado un incremento, más o menos como el año pasado.
Els escorxadors de les Balears deixaran de matar porcs de Catalunya.
El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha anunciat aquesta nova mesura de precaució.
Dos escorxadors que maten porcs aquí a Mallorca, tots dos mos han dit que un no feia compte ja d'un porc més endavant i l'altre mos ha dit que suspendria les entrades de porcs que venguessin de Catalunya durant un parell de setmanes a veure com evoluciona la situació allà.
Tot això quan s'eleven a 13 els senglars infectats. Tots ells han estat localitzats als voltants de l'anterior focus, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, a Barcelona, i dins el perímetre de la zona considerada de més risc.
I a partir d'avui ja es poden sol·licitar les ajudes del govern pels dos episodis de pluja extrema a Eivissa d'aquesta tardor.
Els ajuts es poden reclamar en persona a la seu del Consell o per internet. S'han habilitat dues línies, una per als que tinguin el seu habitatge o vehicle afectat i una altra per autònoms i
I també a Eivissa, la policia judicial de la Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident laboral que ha ferit un treballador a Santa Eulària.
Els fets varen succeir ahir migdia en passar per ull al sostre de l'habitatge que reformava la urbanització Valverde. L'home va ser traslladat a l'hospital de Can Misses, però li donaren alta a les 9 del vespre.
I el Col·legi de Montición de Palma ha cessat de les seves funcions de manera temporal i preventiva un professor per un presumpte cas d'assetjament a un alumne.
El centre ha detectat una conducta inapropiada per part del docent i ha seguit el protocol com a entorn segur. El cas està en mans de la Policia Nacional i d'Inspecció Educativa.
I la UIB i el govern han presentat 6 noves titulacions de grau que s'implantaran de manera progressiva durant els pròxims cursos.
L'objectiu és reforçar la formació científica, tecnològica i humanística i donar resposta a les necessitats socioeconòmiques. La primera serà el grau en Ciències de la Mà, que començarà el curs que ve.
I el Consell de Menorca ha aprovat els pressupostos de l'any que ve amb l'abstenció de la consellera no adscrita Maite de Medrano.
L'ex-representant de Vox, a canvi, hauria negociat amb el PP iniciatives com la creació d'una setmana de la hispanitat o la defensa de la llengua castellana en l'administració insular.
Precisament, la manca de suports pels pressupostos del 2026 ha estat el detonant per avançar les eleccions a Extremadura. Aquesta mitjanit ha començat la campanya electoral d'uns comicis que seran dia 21 de desembre. I en els esports, l'Atlètic Balears jugarà els 16ens de final de la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Els mallorquins eliminaren a nit a tot un primera. L'Espanyol, el blanc i blaus guanyaren per 1-0 en gol de Tobar. Amb aquesta classificació, els balearicos s'asseguren jugar la pròxima eliminatòria contra Barça-Madrid, Atlètic Club o Atlètic de Madrid. El sorteig, on també hi serà el Mallorca, se celebrarà dimarts. També en futbol, el Mallorca visita avui a les 9 del vespre l'Oviedo, el coe de primera divisió, un partit clau a la lluita per la permanència. Lato, Leo Román i Dani Rodríguez han quedat fora de la convocatòria i en futbol sala, l'Illes Balears Palma es juga avui el bitllet pel quart de final de la Champions. L'equip mallorquí s'enfrontarà a les 7:30 al Khitkiv d'Ucraïna i necessita guanyar per seguir viu a la competició.
I pel que fa al temps, començar amb la jornada amb precipitacions. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui hem encetat la jornada amb alguns ruixats de caràcter local i dèbils, principalment entre Mallorca i Menorca, unes pluges que ja han aturat i, de fet, han vist al migdia el sol acabarà agafant el protagonisme. D'altra banda, el vent bufa de mestral i ho fa de moderat a fort. De fet, a hores d'ara, ja hem arribat a registrar uns 95 km per hora a la Serra d'Alfàbia i, per tant, a la costa més exposada, el panorama marítim és complicat, marcat per la maregassa. Hem arribat a registrar ones de fins a 4 metres a la boia de la Dragonera i continuarem amb aquestes condicions pel que resta de la jornada. I tot això estarà acompanyat per una temperatura pràcticament sense canvis respecte d'ahir. La màxima tornarà a situar-se entre els 14 i 17 graus aproximadament. I que passarà en vista el cap de setmana? En principi, condicions tranquil·les, tindrà moltes ullades de sol, el vent anirà a la baixa, les condicions marítimes també milloraran i, d'altra banda, la temperatura experimentarà una pujada important. En vista demà ja tindrà moments que giraran entre els 5 i 6 graus respecte d'avui. I en vista diumenge, podríem arribar a tenir màximes que freguin els 22 i 23 graus. Per tant, temperatura suau la que ens espera aquests dies següents. Ara mateix tenim a les Pitiuses 14 graus a Santa Gertrudis i 15 a Sant Francesc. A Menorca, 12 graus a Alaior i 13 a Ferreries. I a Mallorca, 12 graus a Campos, 13 a Capdepera i 14 a Banyalbufar.
I són ara les 8 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i a Mancel López, Toni Escanelles i Cristina Bausà. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Els aeroports de les Balears tenen previstos 1.700 vols pel pont de la Immaculada. Són un 3% més que pel mateix pont de l'any passat. On més activitat hi haurà serà a l'aeroport de Palma, en què hi ha programats més de 1.200 vols entre avui i dilluns. Ja des de primera hora del matí hi ha molt de moviment a Son Sant Joan. Allà hi ha Toni Escanelles. Toni, bon dia.
Bon dia. I discret, com deien les agències de viatges, és l'adjectiu que més encaixa en aquest dematí, encara prest, hem de dir, a l'aeroport de Sant Joan, que tot i que no està massificat, sí que es pot veure un constant de goteig de gent que va per amunt i per avall agafar els seus vols. Deien que del total de vols a Sant Joan per tot el pont, poc més d'un 35% són internacionals, per tant, la resta són vols nacionals. De fet, per avui n'hi ha programat 209 de nacionals i 111 d'internacionals. Per tant, són el doble dels destins previstos per fer vols de caire nacional. A Son Sant Joan, en tot cas, de fet, a Mahó cap vol ha programat de caire internacional i en Escodolà són només 6 per 82 que n'hi ha de nacional. De fet, el gruix de la gent amb qui hem parlat aquest dematí parteixen de vacances i són a destins nacionals.
Me n'anam de Ponta de vacacions, familiars, i me n'anam a Barcelona.
Descansar i passar-lo bien con la fiesta en Andalucía.
Anem a veure un musical, un humorista, uns humoristes i un restaurant d'espectacle. Tres coses i després un dia lliure per fer el que vulguem. Sí.
Com veiem gent que torna als seus llocs d'origen, també gent que parteix un parell de dies, com sentim, per anar de lleure, per anar a fer activitats d'oci. En tot cas, com dèiem, el 35% de vols internacionals per la resta de nacionals. A l'aeroport d'Eivissa, del 360 moviments, són un 0,6% més que l'any passat, 22 vols internacionals, 294 de nacionals en tot el pont, i a l'aeroport de Menorca també, del 174 sortides i aterratges que hi haurà fins al diumenge, és un 11% més que el pont de desembre de l'any passat, i dos vols són internacionals per 172 de domèstics.
Gràcies, Toni. Aquest serà un pont relativament curt, de tan sols 3 dies. Són molts els residents de les illes que han descartat viatjar per aquestes dates i posposar les escapades per les festes de Nadal, quan es preveu un repunt de passatgers de fins al 15% respecte de fa 2 anys.
Així ho ha explicat a IB3 Ràdio Pedro Fiol, que és president d'Aviva, l'agrupació empresarial d'agències de viatges de les Balears. Ha explicat que serà un pont de la Puríssima discret i en el qual no hi ha hagut molta afectació quant a viatges organitzats ni operativa especial xàrter.
El que sí que podem celebrar, sobretot en el nostre arxipèlag, és que com que hi ha moltes persones que fan feina de temporada i en aquest moment ja no estan actives laboralment, sí que hi ha molt de desplaçament, no tan sols concentrat a les dates d'espont, sinó inclús abans i després.
serà en grau més baix, però així tots els illencs aprofitaran aquests dies per viatjar. Les destinacions més reclamades són Madrid, València, Disney, Lapònia i també les ciutats europees on hi ha mercadets de Nadal populars.
Tot el que té a veure amb els mercats de Nadal i tot el que té a veure amb sofret i aquesta nostàlgia bucòlica que no tenim aquí a les nostres illes funciona beníssim i el que hem fet és intentar, amb aquests vols directes que gaudim en temporada baixa, empaquetar de manera dinàmica i donar sortida a una altíssima demanda, sobretot en aquests llocs on es viu el Nadal de manera més intensa.
Com dèiem, està previst que la gent viatgi manco pel pont de desembre i això es tradueix en un augment de reserves a bars i a restaurants de les illes. Tomeu Mas és el gerent d'aquest restauració.
La gent s'ho mira un poc més a l'hora de sortir, però també hi ha bastanta oferta que anima la gent pues això, a disfrutar. El temps també ho condiciona. Si tenim un cap de setmana, si tenim unes fetges a bon, pues el temps acompanya, s'anima un poc més, la cosa, i si fa molt de fred o plou, pues ja sap com som a Mallorca, que com fa mal temps la gent no treu el nas.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I just abans d'aquest pont, les Balears han entrat en situació d'epidèmia per grip segons la darrera actualització de les dades de seguiment. Aquesta declaració arriba a les illes un mes abans del cas habitual. Això fa preveure que el pic serà per les festes de Nadal. Els experts desconeixen el motiu de l'avançament, però és un fet que no passava des de fa dècades i davant d'aquest escenari, la recomanació que fa la Conselleria de Salut és clara, vacunar-se, sobretot les persones de més de 65 anys.
Les dades indiquen que hi ha una situació d'epidèmia de grip quan hi ha 36 casos per cada 100.000 habitants i aquesta setmana s'han superat els 37. El govern demana que la població que tingui símptomes respiratoris faci ús de la mascareta en espais tancats, llocs concorreguts, com el transport públic, i en centres de salut i hospitals. La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, ha dit que la vacuna d'enguany és efectiva amb totes les soques existents i ha insistit que és important vacunar-se.
Per intentar no contagiar-nos, protegir-nos nosaltres i protegir la gent vulnerable que mos envolta. Fer-ho ara, perquè així arribarem a Nadal, que és quan esperam el gruix de la màxima incidència a la curva epidemiològica per estar protegits i podrem disfrutar d'unes festes fora grip.
De moment, la vacunació es fa amb cita als centres de salut, però la Conselleria estudia que es pugui fer sense demanar hora. A més, al ple del Parlament de dia 16 de desembre es podran vacunar tots els assistents que ho vulguin.
I l'epidèmia s'ha declarat ara, però ja fa temps que s'ha notat un increment de la venda de mascaretes a les farmàcies. S'ha triplicat en 3 mesos amb un ritme especialment accelerat els darrers 15 dies, segons la cooperativa de farmacèutics de les Balears. Són Isabel Barrios, de la farmàcia Trianes Verd, i Eva Vilches, de la farmàcia Manera.
De hecho, los proveedores, algunos de los proveedores con los que trabajamos de mascarillas se han quedado sin mascarillas quirúrgicas, ¿vale? Pero antigripales por ahora no hemos notado un incremento, más o menos como el año pasado.
He notat que la gent ha començat a venir una miqueta més prest, perquè a més també és fred, ha començat antes i sabeu que hi ha més contagi.
En canvi, a la farmàcia Bonnil, la copropietària Aina Bordoi percep una situació similar a la d'altres anys.
Bueno, en principi, per ser poca de Sanyes de Castell, no he notat un increment, així com veiem a la televisió, les notícies que ha hagut a altres comunitats. Aquí realment veiem la normal, gent que està refredada, la tossina habitual en aquesta època de Sany.
Tot això quan bona part de la població, especialment els col·lectius de risc, reivindica el seguiment de les mesures de protecció.
Estic vacunado hace ya dos semanas, al principio. Me vacuné, cada año me vacuno. Porque estoy muy propenso a coger mucho resfriado.
Todos los años me vacuno. Me viene la bici y me vacuno.
Vacunar no s'han vacunat i agafar mascaretes, sobretot per anar en el PAC, sí que no es poden ser mascareta perquè ja l'ambient del PAC també t'influeix que te puguis constipar més o menys i agafar les mascaretes.
I amb els contagis en augment, la consellera de Salut, Manuela García, ha dit que s'avançarà la contractació de personal per obrir nous llits als hospitals.
Que se adelantarán viendo la situación en la que se inicia Y evidentemente la apertura de camas lleva aparejada la contratación de personal de enfermería, de técnicos auxiliares, técnicos de TCAES y también de celadores.
Aquest dimecres el sindicat d'infermeria SATSE ja demanava l'activació del pla de contingència a l'hospital de referència Son Espases.
Explicaven que aquesta setmana s'han viscut moments puntuals de col·lapse a les urgències i s'han suspès operacions. El SATSE, ho recordam, reclama que s'obri l'Hospital Verge de la Salut per ampliar llits.
Tot això quan creix el malestar dels sindicats del sector sanitari per la falta d'acord amb el govern espanyol pel nou Estatut Marc. S'ha convocat una vaga indefinida cada dimarts a partir de dia 27 de gener. Se suma a la que ja estava anunciada del sindicat mèdic Cimeval de la setmana que ve, de 4 dies de dimarts a divendres.
Primer eren els metges i ara amb la convocatòria d'ahir tot el personal de la sanitat pública del país està cridat a la vaga a partir de dia 27 de gener. Els sindicats convocants acusen el Ministeri de Sanitat de no voler acordar un estatut marc just, útil i beneficiós, que millori les condicions laborals als treballadors. Begoña Vallell és secretària de Salut d'UGT.
Lamentamos que un ministerio que forma parte de un gobierno que se autodefine como progresista y firmemente defensor de la sanidad pública haya sido el único que ha tenido el dudoso honor de lograr un frente común sindical para convocar una huelga en la sanidad de nuestro país.
Lamenten que Sanitat hagi optat per dur a terme contractes paral·lels amb sindicats que representen únicament el col·lectiu mèdic, deixant de banda la resta, que han creat un front comú, expliquen, per fer visibles les seves reivindicacions.
El Ministeri, per part seva, defensa que el nou Estatut Marc s'han inclòs totes les demandes del personal sanitari que són de la seva competència. Entre d'altres demandes, recull la convocatòria d'oposicions cada dos anys, un concurs de trasllats anual i nous límits a la sobrecàrrega laboral, com reduir la jornada màxima setmanal a 45 hores. A més, les guàrdies passaran a ser de fins a 17 hores i hi haurà un màxim setmanal amb uns descansos obligatoris que es consoliden. I ho destacaven també els titulars. Els escorxadors de les Balears deixaran de matar porcs de Catalunya. El conseller d'Agricultura, Joan Simonat, ha anunciat aquesta nova mesura de precaució presa per les mateixes empreses davant la detecció de la pesta porcina africana en aquesta comunitat autònoma.
Dos escorxadors que maten porcs aquí a Mallorca, tots mos han dit que un no feia contagiar de porcs més endavant i l'altre mos ha dit que suspendria les entrades de porcs que venguessin de Catalunya durant un parell de setmanes a veure com evoluciona la situació allà.
Tot això quan s'eleven a 13 els porcs senglars infectats. Tots ells han estat localitzats als voltants dels anteriors focus al terme de Cerdanyola del Vallès a Barcelona i dins el perímetre de la zona considerada de més risc.
El conseller responsable de Ramaderia de la Generalitat, Òscar Ordeig, considera que és una bona notícia que els 4 nous casos positius s'hagin detectat dins el mateix entorn.
Estem satisfets de que poden ser aquests positius, estan en el mateix radi de 6 quilòmetres i, per tant, calma, estem fent bé les coses, s'estan trobant els animals morts, a més, en un radi contingut. Totes les reunions que hem fet al llarg del dia, tant els ramaders del país com els científics, com els tècnics, com les empreses del sector agroalimentari, ens diuen que la prioritat absoluta del país, i torno a recordar, i del govern, és contenir el focus.
Tot això quan Unió de Pagesos de Catalunya ha exigit a la Generalitat un pla escut de sanitat animal contra la malaltia i també contra altres amenaces per protegir les races autòctones. El sindicat agrari proposa la implementació obligatòria i subvencionada de protocols de bioseguretat de nivell màxim a totes les explotacions.
8 i 18 minuts. I a partir d'avui ja es poden demanar les ajudes del govern pels dos episodis de pluja extrema a Eivissa d'aquesta tardor. Es pot fer en persona a la seu del Consell o bé per internet, i s'han habilitat dues línies, una per als que tinguin el seu habitatge o vehicle afectat i una altra per autònoms i pimes.
Per cada habitatge afectat es donaran 2.500 euros i per vehicle declarat sinistre total 1.500. En el cas dels autònoms es donarà un màxim de 10.000 euros per a empreses. Hauran d'acreditar que l'activitat estava en funcionament dia 29 de setembre i un certificat de la llicència d'activitats. Hi ha 20 dies hàbils per sol·licitar les ajudes. Maria Fajarnés és consellera de Promoció Econòmica.
Calculem que potser a nivell de particulars es podran destinar al voltant d'un milió d'euros i 4 milions d'euros seria el gruix important per a les empreses. Però ja ho dic, en el cas de que una única persona es quedés fora d'aquesta convocatòria, tant el govern com el Consell posarien sous amunt de la taula per treure una nova convocatòria, perquè ningú quedés enrere.
La previsió resoldrà cada setmana les peticions i es farà per estricte ordre d'entrada fins a exaurir els 5 milions. Això sí, s'han fixat uns criteris prioritaris.
I encara a Eivissa, la policia judicial de la Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident laboral que ha ferit un treballador a Santa Eulària. Els fets varen passar ahir migdia en passar per ull al sostre de l'habitatge que es reformava a la urbanització Valverde.
Es tracta d'un home senegalès de 53 anys que ha patit policontusions. L'home va ser traslladat a l'Hospital de Can Misses, però li varen donar l'alta a les 9 del vespre. Un altre treballador també va patir ferides i va ser traslladat a la Policlínica del Rosario, on ja li han donat l'alta.
I el Col·legi de Montició de Palma ha cessat de les seves funcions de manera temporal i preventiva un professor per un presumpte cas d'assetjament a un alumne. Els pares han rebut una carta amb tota la informació.
Tot això ha passat després de detectar una conducta inapropiada per part d'un docent. S'ha seguit el protocol del centre com a entorn segur. El cas està en mans de la Policia Nacional i d'Inspecció Educativa. Recordem que el 2023 es va acomiadar un altre professor del centre per un presumpte cas d'assetjament. Finalment, la justícia va desestimar el cas.
I el govern convocarà més de 732 places públiques l'any que ve per fer front al relleu generacional del funcionariat i rebaixar la taxa de temporalitat al sector públic, que actualment supera el 30%, quan per llei no hauria de passar d'un 8%. És una de les línies del Pla Estratègic de Funció Pública que ha presentat la presidenta de l'executiu.
Marga Proens ha explicat que ara mateix 3 de cada 10 funcionaris té més de 55 anys, per la qual cosa es preveu que es jubilaran al llarg de la pròxima dècada. Per contra, només un 8% és menor de 35 anys. Per això es faran dues convocatòries de places públiques de més de 350 places cadascuna. La primera ja ha sortit publicada al BOIP i la següent es farà durant l'any que ve.
L'any 2026 se preveu incloure a l'oferta d'ocupació pública un total de 385 places, de les quals, en aquest cas, 368 seran personal funcionari i de 7 personal laboral. En total, 732 places per serveis generals entre 2025 i 2026.
El govern, així mateix, té previst fer una anàlisi més exhaustiva que permeti detectar i definir quins perfils professionals podria necessitar l'administració pública en un futur.
I govern patronal i sindicats han signat l'acord per recuperar el 2,9% del sou als docents dels centres concertats de les Balears congelat el 2020 i el 2021. La mesura beneficiarà més de 5.000 professors que cobraran entre 2.300 i 2.600 euros en pagaments, un a principis de l'any que ve i l'altre durant el primer trimestre del 2027. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
D'aquesta manera recuperam els dobbers que per sentència judicial no quedava garantit que s'havia de tornar en els docents de la concertada, però que el govern de les Illes Balears té molt clar que és un dret, perquè se'ls va llevar aquest dret l'any 2020 i 2021, i que nosaltres en retornem aquesta quantitat econòmica, que són 15 milions d'euros.
Les patronals celebren l'entesa. Llucia Salleres és la presidenta d'Escola Catòlica.
I en aquest moment s'han fet millores importants que en el sector concertat no han arribat. Per tant, des d'aquí, un prec que això pugui ser possible, que puguem anar endavant, perquè el nostre professorat està fent la mateixa feina que pot fer qualsevol professor de centre públic i, a més, molt ben feta.
La diferència de sou entre els professors que comencen a fer feina en els dos sectors és de 300 euros mensuals. Els sindicats demanen l'equiparació salarial amb els docents de la pública. Juan Carlos Lorenzo, el secretari general d'Ensenyament.
Estamos satisfechos de cómo se ha planteado, pero este es el primer punto de partida. Pues sobre todo a día de hoy hay un punto importante, que es la equiparación retributiva, que puede ser que ha generado una brecha abismal entre la pública y la concertada.
I Sandra Serra, d'Ensenyament Sindical de l'Estei, demana cobrar el segon termini abans com els docents dels centres públics.
I el que demanem a la conselleria és, ja que hi ha aquest compromís de que el docent concertada cobra més deute igualment que d'Ensenyament Públic, és que puguen cobrar el darrer termini a la mateixa vegada que els cobrin els companys i companyes d'Ensenyament Públic.
I encara de l'educació, la UIB i el govern han presentat 6 noves titulacions de grau que s'implantaran de manera progressiva durant els pròxims cursos, amb l'objectiu de reforçar la formació científica científica, tecnològica i humanística. La primera serà el grau de Ciències de la Mà, que començarà el curs que ve.
Formarà especialistes en oceanografia, gestió de medi marí i recerca científica amb mencions vinculades al turisme i la nàutica. El mateix curs s'incorporarà al doble grau en matemàtiques i física. En una segona fase, a partir del curs 2027-2028, arribaran tres graus tècnics: arquitectura, per donar resposta als reptes urbanístics i ambientals; enginyeria mecànica, amb menció en enginyeria nàutica, destinada a impulsar la innovació industrial; i un nou grau STEM, orientat específicament a cobrir la manca de professorat en ciències, tecnologia i matemàtiques. També s'hi afegirà el doble grau en llengua catalana i llengua anglesa.
L'anunci l'han fet el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, i el rector de la UIB, Jaume Carot, que han coincidit que aquesta ampliació de l'oferta és un pas decisiu per millorar la competitivitat del sistema universitari balear.
Proporcionar formació en perfils altament qualificats dona resposta a necessitats educatives, però reforça la connexió amb sectors productius i d'innovació.
Volem incidir en aquest alumnat, sobretot aquest alumnat que se n'ha d'anar a cursar estudis universitaris que no estan implantats a les Illes Balears i, en aquest cas, que no estan implantats a la nostra universitat pública. I per això fem feina, perquè volem que el talent quedi aquí.
8:25, ara els esports.
Informatiu Matí. Esports.
I comencem parlant de l'Atlètic Balears, que jugarà els 16ens de final de la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia. El conjunt mallorquí va guanyar per 1-0 a l'Espanyol, tot un primera divisió, gràcies a un gol al minut 55 de Jaume Tovar, i s'assegura jugar contra el Madrid-Barça-Atlètic de Madrid o Atlètic Club de Bilbao als 16ens de final de la competició del CAO. És l'autor del gol de la victòria, és Jaume Tovar.
Bueno, és veritat que molt bé, no? Sempre és especial marcar Copa, i si és contra un primera i encara damunt per guanyar, pues, la veritat que molt content.
I el tècnic Luis Blanco el mostrava molt feliç pels futbolistes, directiva i també per l'afició. 3.500 persones ompliren ahir la graderia de l'estadi balear.
Pero estoy contento sobre todo por toda la gente, o sea, no por toda la gente, por el vestuario, que estaba súper feliz. Vivir una noche como la de hoy, ojalá puedan vivir muchas noches de estas, ojalá, pero es difícil vivir esta situación, y estamos muy contentos por el vestuario, por el cuerpo técnico, por la directiva, por la gente que sigue también el Atlético Baleares, que nos echa una mano, por la afición, por todo el balearico, estamos contentos.
I pel que fa al rival, als 16 anys de final, a Luis Blanco li costa tenir alguna preferència.
Está claro que los cuatro equipos que nos pueden tocar son, creo que son los de Supercopa, ¿no? Y que estamos hablando de Athletic, un equipo histórico, a mí personalmente un equipo que me encanta, su cultura, estamos hablando del Atlético de Madrid, estamos hablando del Madrid, estamos hablando del Fútbol Club Barcelona, es que cualquier equipo va a ser la hòstia.
Idò, dimarts que ve ho sabrem. A la una del migdia es farà el sorteig dels 16 anys de final d'aquesta Copa del Rei. Es farà a Las Rozas, on coneixerem el rival de l'Atlètic Balears i també el rival del Mallorca. I més a futbol, perquè el Mallorca visita avui vespre l'Oviedo, el COE de primera divisió, en partit corresponent a la jornada 15. El conjunt vermell té 13 punts i ocupa la 16a posició. L'equip asturià, darrer a la classificació, té 9 punts, una situació que fa el partit que sigui molt important pel Mallorca, que es pot distanciar de la zona baixa de la classificació. És el tècnic del Mallorca, Jagoba Arrasate.
Que tenemos claro que es un partido muy importante, que ellos, desde el último partido contra el Atlético de Madrid, ya lo están jugando este partido. No hay otra cosa que mirar un poco las declaraciones o leer un poco el pensamiento de ellos. Y nosotros, pues bueno, es verdad que hasta ayer no hemos tenido eso en la cabeza, pero tampoco es excusa, ¿no? Creo que sabemos del momento en el que estamos.
Y el técnico mallorquinista también analiza así al rival de hoy vespre, l'Oviedo.
Los últimos partidos del Oviedo en casa han sido buenos. Conozco bien al entrenador, más o menos ya sé con qué idea puede salir, pero tiene muchas variantes también. Bueno, entonces tenemos que estar muy pendientes de ellos y a su vez también mostrar esa personalidad para que se vean nuestras fortalezas.
I Oviedo també saben de la importància del partit d'avui. El Carlos Tartiere és el tècnic del conjunt asturià, Luis Carrión.
Para mí mañana puede ser un punto de inflexión. Si ganamos nos vamos a acercar
al rival de mañana, por ejemplo, ¿no? Que es un buen rival. Es un equipo que sabe lo que hace, que trabaja bien, conozco al míster, es un míster muy preparado. El otro día sufrieron el varapalo ese del empate en el 92, creo que fue. Y nosotros lo que queremos es tratar de ser mejores que ellos. Creo que podemos, con todo el respeto que me merece su entrenador y ese equipo.
Aquest partit començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal juga avui el partit de tornada de la Champions contra el Hit Kif. Serà a les 7:30 del vespre. El conjunt mallorquí està obligat a guanyar després d'empatar a 2 en el partit d'anada. És el tècnic del Palma, Antonio Vadillo.
Es un equipo que es un bloque muy compacto donde no fallan, no tienen errores, son muy correctos, se mantienen muy firmes siempre en el partido. Es un partido que habrá momentos que se nos ponga muy cuesta arriba y necesitamos nuestra afición, ¿no?, en estos momentos.
Fabinho, Machado, Lin i Piquera són baixa per aquest partit, que començarà a les 7:30 i també podreu seguir en directe per IB3 Ràdio, així com també per IB3 Televisió.
Gràcies, Mic. Arribam a les 8:30.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus d'aquest divendres. Als aeroports de les Balears operaran 1.700 vols des d'avui fins dilluns. En el pont de la Immaculada, això és un 3% més que l'any passat. En directe des de Son Sant Joan, Toni Escanillas, bon dia.
Bon dia. Efectivament, en aquest pont curt, en què hi ha un degoteig de gent constant, però que no hi ha grans modificacions, recorden que pràcticament tot el pont cau durant cap de setmana i, per tant, són pocs dies per descansar. En tot cas, el doble de vols nacionals previstos per aquest divendres, 209 nacionals per 111 internacionals. Això a Son Sant Joan, cap vol internacional programat per Mahó. Escodolà, són 6 per 82 de nacionals. El gruix de la gent, per tant, fa sortides curtes i domèstiques.
Gràcies, Toni. Les Balears ja es troben en situació d'epidèmia per grip.
Una declaració que arriba a les Balears un mes abans d'allò habitual. Això fa preveure que el pic serà per les festes de Nadal. Mentrestant, la venda de mascaretes s'ha triplicat en els darrers 3 mesos, segons els farmacèutics.
I a partir d'avui ja es poden demanar les ajudes del govern pels 2 episodis de pluja extrema a Eivissa d'aquesta tardor.
Els ajuts es poden reclamar en persona a la seu del Consell o per internet. S'han habilitat 2 línies, una per als que atenguin el seu habitatge o vehicle afectat i una altra per autònoms i pimes.
I a les 8:45 serà el torn IB3 Ràdio de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. L'any que ve s'aprovarà el pla especial que permetrà la construcció de l'aparcament subterrani al port d'Eivissa i la nova estació marítima dels vaixells que connecten amb Formentera. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Suposarà una inversió de 140 milions d'euros i, segons la Autoritat Portuària de Balears, preveurà un bon sistema de drenatge des de la zona de Ses Feixes, molt afectada durant les darreres inundacions, que permeti la construcció d'un aparcament subterrani.
I el Consell de Menorca aprova els pressupostos del 2026 amb l'abstenció de la consellera no adscrita Maite de Medrano. Exel Camarasa, bon dia.
Bon dia, Àlex. Representant de Vox, a canvi, hauria negociat amb el PP iniciatives com la creació d'una setmana de la hispanitat o la defensa de la llengua castellana en l'administració insular. És la primera vegada que el govern en minoria del PP aconsegueix tirar els comptes insulars endavant en la primera votació. Disposarà l'any que ve de 185 milions d'euros, un 1,8% més que enguany.
A Mallorca hi ha hagut canvi de valia a Montuïri. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. El socialista Toni Miralles agafa el relleu de la fins ara baldassa Paula Mengual de Més per Mallorca en virtut del pacte firmat entre ambdues formacions l'any 2023. El nou balde diu que no hi haurà canvis substancials, cada partit seguirà en les mateixes àrees que duien fins ara i mantindran el full de ruta assignat.
I ara parlem de les previsions del sector turístic per aquest pont.
Escoltau l'informatiu matí i IB3 Ràdio.
Són 3 dies festius seguits en aquest pont de la Immaculada, per això volem entrevistar els hotelers de Palma, a la zona de les Balears, amb més ocupació per aquestes dates. Saludam Francisco Serrano, president d'aquesta associació. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Buenos días.
Les agències de viatges diuen que serà un pont discret pel que fa als residents que se'n van a fora. Què passarà, però, amb els visitants que venen de l'exterior? Quines són les previsions dels hotelers de Palma?
Bueno, las previsiones para el puente Yo me acuerdo, realmente no son muy relevantes para nosotros. Sí que es cierto que lo que tienen los hoteles son mucho movimiento de celebraciones y encuentros de empresa, pero sí hay que decir que lo relevante es de cara al resto del mes. Especialmente en Navidad, algunos establecimientos alcanzarán ocupaciones cercanas al 70%, con picos muy altos en fechas señaladas como el 24, 25 y 31 de diciembre, donde realmente tenemos mucha demanda y donde hay ya una tradición, sobre todo del mercado alemán, principalmente, que es el que está cogiendo esa tradición de visitarnos en las fechas navideñas.
Uh-huh. ¿Y estas cifras son más altas que años anteriores, que años enrere?
Vamos muy en línea. Realmente hay algún pequeño repunte en mercado nacional, que es uno de los mercados que estaba un poquito bajo. Sí que se nota que empieza a repuntar en nuestro destino. Pero la tendència és molt similar a la del 2024.
Uh-huh. Han notat una certa baixada de visitants, en aquest cas britànics, perquè me comentava que els alemanys sí que venen molt per aquestes dates, per les dificultats, la situació econòmica que ja travessen des de fa un temps.
Sí, la verdad es que se nota la bajada británica. Por suerte, pues tenemos la diversificación de mercados con el mercado alemán. Y también nosotros este año hemos hecho una apuesta también y una campaña muy muy potente de cara al residente. Hemos creado una campaña que se llama Palma Per Tu. Es una campaña que se ha hecho para el residente y que quiere acercar realmente al residente al destino de Palma, a la oferta turística, cultural y gastronómica. En unas fechas que realmente Palma está engalanada, está con la magia que tiene sus calles, sus luces, toda la oferta que está a disposición, tanto hotelera, gastronómica, cultural. Y bueno, en concreto esta campaña, que la hemos llamado Palma Per Tu, envía un mensaje claro. Los hoteleros estamos comprometidos con nuestra comunidad y queremos que los residentes vivan Palma y la disfruten. Hay una página web que se llama palmapertu.com, donde encontrarán descuentos en hoteles, descuentos también en compañías aéreas como Webfly o Balearia, porque no solo queremos alcanzar al residente de la isla, sino que queremos llegar a las islas vecinas para que también se acerquen y redescubran su capital, Palma.
Uh-huh. I això seria una campanya que s'ha posat en marxa per aquestes festes de Nadal. Més enllà del que passarà, de les previsions, que és el que hem parlat fins ara, quin ha estat el comportament, com s'està comportant aquesta temporada de tardor a hivern per als hotels de Palma? Quin és el balanç que se'n pot fer?
Bueno, el balance, como digo, es muy, muy similar al año anterior. Vamos muy en línea. Con algunas repuntes, es verdad que el mercado nacional vemos que repunta bastante. Y bueno, nosotros en Palma, que tenemos la planta hotelera, como decimos, 365 días abierta, nuestra apuesta y nuestro trabajo continuo es en lograr que las ocupaciones sean más estables, sean más lineales a lo largo del año. Cada año va mejorando, es verdad que vamos notando que los inviernos van siendo mucho más positivos, que las ocupaciones se van, alineando un poquito más con la temporada, y nuestro objetivo sería que a lo largo del año tuviéramos una ocupación más lineal, evitando los picos y teniendo pues eso, una oferta más estable, que eso también pues al final recae en el empleo y recae un poco en la actividad económica constante.
Francisco Serrano, president de l'Associació Hotelera de Palma, gràcies per haver estat avui a l'Informatiu Matí en directe.
Un placer, muchas gracias a vosotros también.
Són ara les 8:37 minuts. Canviem d'assumpte, parlem de política i de les eleccions a Extremadura. La comunitat autònoma ha començat a la mitjanit una campanya electoral per les eleccions autonòmiques de dia 21 de desembre, uns comicis que, recordem, s'han avançat després que la Junta Extremenya, governada fins ara per Maria Guardiola, no aconseguís els suports necessaris per aprovar els pressupostos del 2026.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat PSOE i Vots de bloquejar Extremadura. Mentrestant, la candidata popular a la presidència, Maria Guardiola, ha demanat allunyar-se de les polèmiques estatals.
Ha querido gente frenar a Extremadura y ha querido en consecuencia castigar a este pueblo bloqueando desde el Parlamento el presupuesto de Extremadura.
Y tenemos que hacer todo lo posible para alejarnos de tanto ruido y poner el foco en lo verdaderamente importante, que es nuestra tierra.
El candidat socialista Miguel Ángel Gallardo està pendent del judici acusat per un presumpte delicte de prevaricació i tràfic d'influències per haver contractat a David Sánchez, que és el germà del president espanyol Pedro Sánchez, a la Diputació. Ha reconegut que du la motxilla plena de pedres perquè, ha dit, així ho ha volgut l'extrema dreta. Amb tot això, ha demanat als extremenys que es mobilitzin pel pròxim 21 de desembre.
Jo me comprometo a dejarme a dejarme el esfuerzo de cuerpo y alma, a dejarme el alma durante 4 años para cambiar esta tierra.
El cap de l'executiu central, Pedro Sánchez, està convençut que el PSOE guanyarà.
¿Y ya empiezan con las encuestas? Pues que se queden con las encuestas, que nosotros el 21 de diciembre les vamos a ganar las elecciones y vamos a tener un gobierno socialista al frente de la Junta de Extremadura.
I en la mateixa línia s'han pronunciat la candidata d'Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, i el de Vox, Óscar Fernández Calle.
La senyora Guardiola, que nos manda eleccions anticipades, pensando que va a ir a una majoria absoluta, pues yo le digo que el día 21 de diciembre lo que va a tener que hacer es dimitir.
Miles de extremeños que nos van a apoyar para acabar con el bipartidismo corrupto y para acabar con esa estafa del PP y del PSOE que ha mantenido Extremadura en los últimos lugares de las regiones españolas durante 42 años.
La campanya extremenya dona el tret de partida a un cicle electoral que ha de culminar amb les eleccions estatals del 2027. I Espanya no participarà al Festival d'Eurovisió de l'any que ve, ho ha anunciat Radio Televisió Espanyola després que l'organització hagi decidit que Israel continuarà participant en el certamen. La cadena pública tampoc emetrà la final del concurs, que se celebrarà a Viena dia 16 de maig. També han renunciat a participar en el concurs Irlanda, els Països Baixos i Eslovènia. D'altres anunciaran la seva decisió en els pròxims dies. I precisament relacionat amb la guerra a la Franja de Gaza, el president del govern espanyol Pedro Sánchez rebrà el Premi Internacional Mario Benedetti a la lluita pels drets humans i la solidaritat 2025 per la tasca en favor dels palestins. També serà guardonada amb aquesta distinció la relatora especial de les Nacions Unides pels territoris palestins ocupats, Francesca Albanese.
I l'exministre José Luis Ábalos ha presentat un recurs contra la presó provisional una setmana després que el Tribunal Suprem ha decretat aquesta mesura cautelar.
Argumenta que no existeix risc de fugida, ja que va ingressar al centre penitenciari sense residència i diu textualment el test de la defensa que ho va fer com un xot o un escorxador.
I continua el procés per nomenar la magistrada Teresa Peramato com a nova fiscal general de l'Estat.
Peramato ha comparegut aquest dijous davant la Comissió de Justícia del Congrés, que és la darrera passa abans que el govern central la nomoni com a nova fiscal general de l'Estat, i ha parlat del procés judicial del seu predecessor, Álvaro García Ortiz.
És una profunda herida que atraviesa la Fiscalia Espanyola i que ha de sanar, espero i deseo, bajo mi direcció.
També ha dedicat part del seu discurs a la violència de gènere, sobre la qual ha dit que no farà ni un pas enrere. Tots els partits, a excepció de Vox, han elogiat l'experiència de Peramato en aquest àmbit.
I cada vegada són més les veus dins el Partit Socialista que reclamen que la formació dugui el cas de Francisco Salazar davant la Fiscalia. Dues treballadores, recordem, denuncien assetjament sexual per part de l'exalt càrrec del partit i de la Moncloa.
El PSOE reconeix que podria haver gestionat millor i de manera més diligent les denúncies. La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda és María Jesús Montero.
Así que espero que no solamente se termine el proceso interno que ya se inició para esclarecer las circunstancias de esa denuncia, sino que también la Fiscalía pueda obtener toda la información que permita llegar hasta el final.
I el Ministeri de Sanitat ha obert una investigació sobre les presumptes irregularitats en la gestió de l'Hospital Públic de Torrejón i demana a la Comunitat de Madrid que faci el mateix amb aquest i la resta de centres hospitalaris públics de gestió privada. Està aterrant dels àudios en què el director executiu de l'empresa concessionària Rivera Salut demanava rebutjar pacients i pràctiques no rendibles per a la companyia.
Les presumptes anomalies han arribat als tribunals. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat una auditoria, això quan el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha criticat el model de gestió de la sanitat pública dels populars.
Ese tipo de conductas son contrarias a los principios básicos que debe de regir la sanidad en nuestro país. Y, por tanto, lo único que queda es cesarle y hacer una auditoría a ese hospital con absoluto rigor.
¿Qué queremos, más derechos o más derechas?
¿Queremos más progreso o queremos retroceso? Porque, oye, aquí hemos visto durante estos últimos 15 años casi de todo.
I Espanya i el Marroc han signat 14 acords bilaterals i una declaració conjunta en la reunió entre Pedro Sánchez i el primer ministre marroquí, Asik Ajanouk, i altres alts dirigents.
Hi ha acords en matèria de digitalització, patrimoni i cooperació en matèria educativa. No s'han tractat, però, aspectes essencials de la relació bilateral. Pel que fa a la situació del Sàhara Occidental, la declaració conjunta que han signat mostra que el president espanyol ha ratificat el seu suport al Marroc.
I l'excap de la diplomàcia europea, Federica Mogherini, ha dimitit de la institució educativa que dirigia després de la seva imputació pels presumptes delictes de frau i de corrupció en la contractació pública.
Mogherini va ser l'alta representant de la Unió Europea fins l'any 2019 i fins ara ha estat rectora del Col·legi d'Europa i directora de l'Escola Diplomàtica de la Unió. A través d'un comunicat ha assegurat que confia en la justícia. El cas pel qual està investigada és la possible licitació irregular de la formació diplomàtica a l'escola que ella dirigia.
Mancant un segon per les 8 i 45 minuts. Continua la informació a Vetres Ràdio ara amb les desconnexions insulars.
Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
Vuit i 45 minuts. Bon dia. Temps ara per la informació de Mallorca que avui passa pel canvi de batllia a Montuïri. El socialista Toni Miralles ha agafat el relleu de la fins ara baldassa Pau Domengual de Més per Mallorca en virtut del pacte firmat entre ambdues formacions l'any 2023. El nou batlle diu que no hi haurà canvis substancials. Cada partit seguirà a les mateixes àrees que duien fins ara i mantindran el full de ruta signat. De seguida en parlam. Abans, però, feim una ullada a les carreteres de l'illa. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
Què tal? Molt bon dia. Però molt tranquil·la. En aquestes hores la circulació és pràcticament fluïda a totes les vies. Només poden destacar algo de tràfic lent que encara continua a l'arribada de Palma des de l'autopista d'Inca a Sant-Llars en Sabia de Cintura. Però ara, el resta de dies, ara mateix ja la circulació és molt tranquil·la. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani Fornés. Per tant, circulació tranquil·la. En qualsevol cas, precaució i paciència. Si sou a la carretera, amb Olivia Navarro a la redacció i Facundo Tenaglia al control tècnic. Fem una pausa i comencem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquest lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho dèiem a l'inici, el poble de Montuïri té nou batlle. Es tracta del socialista Toni Miralles, que agafa el relleu de l'ecosobiranista Paula Mengual.
Amb l'intercanvi de la vara, donen compliment al pacte de legislatura entre Més per Mallorca i el PSIB. La batllia primer va ser per a Mengual 2 anys i mig, ara serà per Miralles, el que queda de mandat, és a dir, any i mig.
6 anys i mig que he estat primer tinent de batlle i ara és una passa més. Estic molt orgullós, emocionat, també tinc, veig que tinc aquesta responsabilitat d'assumir aquest càrrec, que és un càrrec molt important i que els montuïrers i les montuïreres mereixen que la cosa vagi bé.
Tots dos coincideixen a assegurar la bona entesa que hi ha entre ells. A Mengual, de fet, creu que no hi haurà canvis substancials.
També és un dia de continuïtat, de qualque manera, perquè suposa una mica, no?, seguir fent feina en comú i amb equip, que és el que hem anat fent aquests darrers 2 anys i mig. I res, jo estic, la veritat és que molt contenta. Estic també emocionada, com en Toni, que també se sap que avui és un dia especial per ell.
De fet, cada formació seguirà en les mateixes àrees que duien fins ara i mantindran el full de ruta assignat.
Canviant de qüestió, el Consell de Mallorca demana una reunió urgent al govern espanyol per reclamar un nou conveni de carreteres com el que ja s'ha firmat amb les Canàries. La institució insular exigeix una resposta a la carta que el president Llorenç Galmés va enviar a principis de novembre al secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
El conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, ha lamentat que el president del Consell va enviar la missiva el 10 de novembre i que hores d'ara encara no han rebut cap resposta per part del Ministeri. És una carta en la qual Galmés reclama al govern central la firma d'un nou conveni de carreteres. Això després d'una conversa que va mantenir amb el secretari d'Estat de Transports durant la inauguració del passeig marítim al mes d'octubre.
L'objectiu d'aquesta carta enviada pel president és, com deia, fixar una reunió urgent per tractar aquesta qüestió i que els ciutadans de Mallorca puguin comptar amb unes infraestructures segures i modernes com les que gaudiran els ciutadans de Canàries, amb la injecció econòmica del govern d'Espanya.
El conveni en les Canàries es va signar a principis de setembre i suposarà una aportació estatal d'entre 200 i 250 milions d'euros fins a finals de l'any 2030. Amb els 230 milions concrets que el Consell reclama a l'Estat, es podrien finançar obres com l'ampliació d'un carril a la via de cintura de Palma, en l'autopista d'Inca, fins a la carretera, diuen, de Valldemossa.
Mentrestant, el PSIP ha registrat el projecte de llei de mobilitat sostenible tant al Parlament com al Consell.
La iniciativa dels socialistes recull, de fet, el mateix text que va presentar el Partit Popular el passat mes de juny, almenys en un 90% del contingut. La secretària general de Mallorca, Amanda Fernández, reclama que la llei pugui tramitar-se de manera ràpida perquè ja pugui entrar en vigor de cara al pròxim estiu.
Arreplega aquesta llei una sa voluntat de la gran majoria dels mallorquins i mallorquines posar límits en el nostre territori, que és finit, en el qual no hi cap tothom, i que pensam que també representa la voluntat de la majoria dels grups polítics del Consell de Mallorca i del Parlament.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
8:50, canviant de qüestió, l'Ajuntament de Palma agilitza la concessió de llicències urbanístiques, ho fa amb la implementació d'una declaració responsable del projecte d'execució.
Sí, fins ara per sol·licitar una llicència d'obres s'havia de presentar dos projectes, el bàsic i el d'execució, ara se substituirà aquest segon per una senzilla declaració responsable. Aquesta mesura, expliquen, permetrà reduir els terminis per iniciar les obres passant d'una mitjana de 2 mesos a només uns dies. Ho ha anunciat el regidor d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics, Òscar Fidalgo.
El plazo para iniciar las obras se reduce drásticamente, pasando de varios meses, de 2 meses y poco, normalmente a menos de una semana, a días, sin eliminar controles ni rebajar exigencias de carácter técnico. El Ayuntamiento reafirma su compromiso y avanza hacia una administración más eficiente, con plazos más breves, mayor responsabilitat tècnica i un marc més àgil i segur per a l'activitat urbanística.
I més, per Mallorca denuncia la projecció d'una macroinstal·lació de residus líquids al moll de Sant Carles a Palma. Els ecosobiranistes apunten que la planta de tractament projectada per Autoritat Portuària suposa una amenaça directa per al castell de Sant Carles i la torre de senyals de Portopí, tots dos declarats béns d'interès cultural.
El diputat al Congrés, Vicenç Vidal, i la portaveu de Més per Palma, Neus Truyol, asseguren que l'Autoritat Portuària i el govern volen convertir la zona de Sant Carles i Portopí en un polígon industrial de residus perillosos. Afirmen que el projecte vulnera la normativa de protecció patrimonial. Segons Més per Palma, la instal·lació ocuparia més de 3.000 metres quadrats en dipòsits de residus líquids contaminants que poden fer una alçada de 10 metres. També denuncien l'entrada i sortida contínua de camions, cisterna, que alteraria un entorn que encara conserva el petit bosc litoral i alguns dels monuments medievals més importants de ciutat.
Una zona protegida pels seus valors, declarada bé d'interès cultural, la màxima figura de protecció, que ara mateix està en risc de que en els seus voltants s'implanti un ús tan agressiu, un impacte ambiental, un impacte paisatgístic tan gros com una planta de tractament de residus, cosa que volem evitar.
Més, demana empara als ministeris de Cultura i de Transports. Reclamen suspendre immediatament qualsevol tràmit relacionat amb la planta de residus i de limitar de manera urgent els entorns de protecció dels Vic.
I una trentena d'alumnes pollencins del Centre de Formació Professional Joan Taix de Sa Pobla es veuen obligats a caminar cada dia, atenció, més de mitja hora per arribar a classe. El problema és que la parada del bus del TIP de Pollença a Sa Pobla està a més de 2 quilòmetres de l'institut. Per això les famílies en reclamen solucions.
Na Valentina, Marc i na Joana Maria són 3 de la trentena d'alumnes pollencins del Centre de Formació Professional Joan Taix, que cada dia fan a peu els 2,5 quilòmetres que separen la parada del bus del TIP de l'institut. És a dir,
hi ha mitja hora de camí fins aquí.
35 minuts caminant.
Hi ha mitja hora de camí fins aquí, des de la parada del bus que on jo arrib, i moltes vegades, entre una cosa i altra, arribes més tard.
Va ser aquesta setmana que un professor se m'enfadar molt i me va dir que havia de sortir de classe perquè li vaig dir que havia arribat tard pel bus i ella no me creia.
És una locura. Arribem supercansats, arribem tard i mos posen falta la mínima. Si arribem 5 minuts tard ja mos posen falta.
Així arribarem a les 8:55. La informació continua aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Manquen 5 minuts per arribar a les 9 del matí. Anem ara a la cultura. I tornen a sonar els pianos avui que és divendres i es renova la cartellera cinematogràfica amb propostes d'allò més variades. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Comencem, si et sembla, per Golpes.
Lo único que quiero es que me ayude.
¿Y qué coño quieres que haga? ¿Qué quieres que haga que te deje robar?
Diuen que aquesta pel·lícula torna l'ànima i la dignitat a l'anomenat cinema de quinquis. Ja sabeu, el d'atracaments, presons, policies i transició, perquè està ambientada a principis dels 80. És l'òpera prima de Rafael Cobos, que va ser el guionista, per exemple, de La isla mínima o de L'ombre de les mil cares. I ens ofereix la història de dos germans amb vides oposades, símbol de les dues Espanyes eternes, a les quals posen rostre i ànima l'enorme Luis Tosar i el meravellós Jesús Carroza.
Tú eres tal y como te había soñado.
Oh, no.
¿Este quién es?
El primer marido.
Murió en la guerra.
Cielo, ¿estás bien?
I si vos donessin a triar, amb qui escolliríeu passar l'eternitat? Amb el vostre primer amor o amb la parella actual? I bé, aquest és el dilema de la protagonista d'Eternity. És un triangle amorós de tota la vida, però amb la novetat que tots estan morts i ho fan en uns llims plens de funcionaris que esperen decisions. Elizabeth Olsen, Miles Teller i Callum Turner són els protagonistes d'aquesta història, que sembla, però, que no aconsegueix lligar del tot bé romanticisme, comèdia i fantasia.
Vosotras dos sois lo mejor de mi vida.
¿Lo mejor de tu vida?
Mm-hmm.
Pues haber estado presente.
Gran premi del jurat de Cannes, favorita pels Oscars com a candidata de Noruega. Valor sentimental és la nova pel·lícula de Joachim Trier amb l'actriu d'un dels seus èxits, La peor persona del mundo, Renate Reinsve, i l'inqüestionable Stellan Skarsgård, que fa el paper, diuen, de la seva vida. A les crítiques trobem, però, un poc de tot. Des de qui diu que és un drama adult ple de matisos que ressona Ibsen, Bergman, Chekhov o Woody Allen, a qui ho qualifica d'una proposta tan avorrida com pretensiosa, dissimulada darrere d'una pàtina de modernitat.
Decirle que vas a arreglar los animatrónicos solo le da falsas esperanzas.
I acabem amb la segona part de Five Nights at Freddy's. És el retorn dels animatrònics més temuts, és l'adaptació d'un videojoc i arriba, diuen, amb més nostàlgia i foscor. Veurem si repeteix l'èxit de la primera, que va batre tots els rècords i va esdevenir la pel·li més taquillera de la història a tot l'estat. En fi, un poc de tot, Maria, em repasseu i trobareu i segur que al cinema es trobeu alguna cosa que us interessa.
Moltes coses als cinemes en les estrenes d'aquesta setmana. I és el primer divendres del mes de desembre i tancam la setmana laboral amb un crim masclista a Mallorca, un parlament sense sostre de despesa, pendents també del brot de pesta porcina i de tambors de guerra a Veneçuela. Són els sons de la setmana.
La esperamos con los brazos abiertos y es el sitio donde ella siempre ha dicho que se siente segura.
Estem consternades de que el terrorisme masclista ens hagi copejat d'aquesta manera i tan a prop.
Volen fer la darrera crida d'homes en el grup parlamentari de Vox.
Con el Partido Popular nunca se sabe. Nosotros ahora mismo estamos en el no.
Ningú mai en cap moment ha volgut aprovar aquest sostre de despesa.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente. Y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí.
Lo veo fuerte, la verdad, muy fuerte, con lo que yo llamaría el ojo de tigre, dispuesto a defenderse.
Un gran desconocido para mí.
No tenim cap cas fora del focus, això és una bona senyal.
Vamos a fortalecer las medidas de bioseguridad sobre las explotaciones que tienen mayor riesgo.
Europa вдруг начнет с нами войну.
We know where they live. We know where the bad ones live.
Mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica.
Ser ambaixador de Palma em sembla que em fa molta il·lusió, no sé, és com un joc meravellós.
Són ara les 9. Repassam els principals titulars d'aquest matí de divendres. Els aeroports de les Balears operaran 1.700 vols des d'avui fins dilluns pel pont de la Immaculada. Això és un 3% més que l'any passat. Segons el president de l'associació que agrupa les agències de viatge de les Illes, Pedro Fiol, aquest serà, per tant, un pont discret.
El que sí que poden celebrar, sobretot en el nostre arxipèlag, és que, com que hi ha moltes persones que fan feina de temporada i en aquest moment ja no estan actives laboralment, sí que hi ha molt de desplaçament, no tan sols concentrat a les dates del pont, sinó inclús abans i després.
Connectam en directe amb l'aeroport de Palma. Toni Escanelles, bon dia. Ja hi has trobat mallorquins que se'n van de pont?
Efectivament, sobretot mallorquins. En tot cas, ja hi ha bastanta gent a l'aeroport de Palma, aquí és on Sant Joan, famílies sobretot.